Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 31 de gener de 2025. A Verges es veuran sortir el sol d'aquí a un minut i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Aquest cap de setmana els núvols seran més abundants, sobretot el dissabte, amb el cel tapat durant gran part del dia i també amb la possibilitat de que hi hagi pluges durant el matí. Avui divendres i també el diumenge el cel quedarà variable amb núvols, ullades de sol i també amb menys probabilitat de pluja. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que l'Ajuntament de Pals ha aprovat de manera definitiva la segona fase del projecte de Camí Verd entre els Masos de Pals i també la platja. A més, destacarem que 5 municipis del Baix Empordà participaran en la segona edició de Cap Butaca Buida, que se celebrarà el proper 22 de març. I a més, l'empresa Panini, que està ubicada a Torroella, publicarà els còmics de DC per a tot Espanya a partir de l'abril. De seguida repassem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, el senyor Miquel Mir, per saber com estan anant els primers dies de l'any després de l'aplicació de les modificacions en el la taxa de pesca que tenim per l'any 2025 per part de la Comissió Europea, que es van aprovar, com recordem, a finals d'any. Però, a més, també parlarem amb la cantautora de Pals, Emma Stratton, perquè està nominada als Premis Enderroc com a millor disc de música clàssica i contemporània pel seu darrer treball, Sinnesi. De seguida ho repassarem tot. Abans prem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Saludem a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
També tenim en Sergi, saludem-lo. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. És que tal com explicàvem, l'Ajuntament de Pals aprova de manera definitiva la segona fase del projecte de Camí Verd entre els Masos i la platja de Pals. Carla.
L'objectiu principal de la iniciativa és fomentar la mobilitat sostenible dins el municipi, creant alternatives a l'ús del vehicle privat i millorant la connexió entre diferents nuclis habitats.
I parlem de cultura perquè 5 municipis del Baix Empordà participaran en la segona edició de Cap Butaca Buida el proper 22 de març. Oriol.
A les comarques gironines seran 18 les sales que participaran en la proposta. Així s'hi han adherit teatres i auditoris de Banyoles, Besalú, Bescanó, Cassà de la Selva, Figueres, Girona, Lledó, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Sal, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Joan de les Abadeses, Sant Joan les Fonts, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí.
I com avançàvem, Panini, l'empresa ubicada a Torroella de Montgrí, publicarà els còmics de DC per tot Espanya a partir del mes d'abril. Carla.
L'editorial distribuirà els volums a les llibreries especialitzades i generalistes, quioscos i botigues en línia. Així ho ha anunciat en un comunicat als mitjans en què també anuncien que el llançament coincidirà amb l'inici de la línia DC All In i l'Univers Absolut. Panini també se centrarà en la trajectòria en diversos formats del catàleg de DC.
I l'espai LGTBI Plus de Palafrugell organitzarà un nou pica-pica de cabasset després de l'èxit que va tenir el primer, Ferran.
Ho farà després de la bona rebuda del primer i és el que ha anunciat l'espai després de valorar-ne el que es va celebrar el passat 17 de gener a Can Genís. Amb el títol de tarder o de tàper hi van assistir 9 persones i cadascú va portar alguna cosa per menjar.
I hem de parlar de l'escena musical del Baix Empordà, perquè el trio empordanès Xipré presenta el seu primer senzill anomenat Ciclista. Què més en sabem, Oriol?
El projecte està format pels músics Enric Mont, Íñigo Sainz i Nil Brivian i assalta a l'escena amb una peça que aborda la gentrificació ciclista gironina.
I parlem d'esports perquè hem d'encetar el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana al Baix Empordà i hem de parlar del Bisbal Bàsquet, que rebrà la visita de la Unió Esportiva Mataró. Sergi.
Els bisbalencs van perdre la pista del Palmer Bàsquet, líder de la segona federació, en l'última jornada disputada. Demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, visita de la Unió Esportiva Mataró al Pavelló Vell.
I en futbol, el Palamós vol confirmar les bones sensacions de la setmana passada.
El debut de Joan Mármol a la banqueta va suposar un valuós empat al camp del fins aleshores líder, el Camp Vidalet. I aquest cap de setmana, els palamosins voldran confirmar la seva recuperació en un partit especial com és el derbi davant del Figueres.
I pel que fa a la primera catalana, el Torroella rebrà el Mollet.
Els torroellencs porten dues derrotes seguides contra Bescanó i Granollers i intentaran retrobar-se amb la victòria jugant a casa davant de l'equip vallesà.
I pel que fa a la segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos.
Aquest cap de setmana tindrem derbi baix-empordanès a Begur entre el conjunt local i la Sauleda. A més, el Calonja visitarà el camp del líder, que és l'Olot B, i el Palafrugell es desplaçarà a casa del Vilablareix.
I en hoquei patins, el Palafrugell rep el Taradell.
Els blanquinegres van reaccionar la setmana passada després d'una mala ratxa en què havien obtingut un empat i una derrota. El triomf per 0 gols a 3 a la pista del Lloret ha de servir per enlairar l'equip.
I viatgem fins a Girona després de viure la darrera setmana de Champions, fins no sabem quan, amb l'equip del Girona de futbol, perquè el Girona de futbol rebrà aquest cap de setmana les Palmes a Montilivi, Sergi.
El partit tancarà la jornada 22 de primera divisió el proper dilluns a les 9 del vespre. Els jugadors entrenats per Mitchell buscaran un triomf que els ajudi a oblidar la derrota de la setmana passada a Vallecas.
I també la derrota més que amarga a la Champions en aquest darrer partit contra l'Arsenal. I el Bàsquet Girona, que la setmana passada va obtenir un resultat històric derrotant el líder de la CB, viatja fins a la pista del Granada.
Els de Moncho Fernández, amb un Fontejau ple de gom a gom, van superar la clara derrota a la pista del Tenerife de la setmana anterior amb un triomf de prestigi davant de l'Unicaja. Demà dissabte, duel a la pista d'un Granada, que és penúltim.
I l'Uni Girona juga aquest vespre a la pista de l'Estudiantes.
En jornada unificada abans de l'aturada per partits FIBA, les gironines jugaran amb la clara voluntat de guanyar per no perdre de vista el València, que és líder amb una victòria més.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que les autoritats dels Estats Units continuen investigant les causes del fatídic accident aeri a Washington que va tenir lloc aquest dijous i va deixar 67 morts. De moment ja s'han recuperat una quarantena de cossos del riu Potomac i també les dues caixes negres de l'avió, que s'utilitzaran per esbrinar per què els dos aparells haurien impactat a tocar de l'aeroport de Ronald Reagan. D'entrada, el New York Times avança que en el moment de l'accident, a la torre de control hi havia menys treballadors del que és habitual. De fet, un dels controladors del torn de nit feia dues funcions. S'encarregava tant de vetllar pel trànsit aeri d'helicòpters com també pel d'avions. Segons el diari, aquestes dues tasques s'acostumen a unificar quan disminueix l'afluència d'arribades i sortides de l'aeroport, que és a quarts de 10 de la nit durant l'hora americana, però ahir, aquest dijous, es va fer almenys una hora abans, perquè un dels treballadors havia de plegar abans d'hora, una possible negligència que les autoritats ja estan investigant. Però hem de canviar de tema, perquè a partir d'avui divendres alguns vigilants del metro de Barcelona portaran esprais de defensa personal. Són de gel de gas pebre. En tindran treballadors de Securitas o Prosegur subcontractats pel TMB que han rebut formació específica. El protocol diu que els podran fer servir per defensar-se en situacions de més risc on creguin que es veu amenaçada la seva integritat. A diferència d'un esprai convencional, els de gel de gas pebre disparen de manera precisa i no afecten a tothom que hi ha al voltant. L'entrega d'aquesta eina s'ha accelerat després de que fa un parell de dies un vigilant de seguretat del metro perdés un ull per una agressió a la parada de Poblenou. Els sindicats van anunciar una vaga que finalment es va acabar desconvocant. I canviem de tema perquè els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous una dona de 57 anys a Tivissa, a Ribera d'Ebre, que hauria comès un furt. Una veïna del municipi va denunciar a la policia que li havien robat 5.000 euros que tenia guardats en una carpeta dins d'un calaix de casa seva. No hi havia signes que haguessin forçat la porta del domicili, ni tampoc el moble, ni hi havia res més regirat a la casa, però els Mossos van trobar una empremta dactilar de la cuidadora al sobre on es guardaven els diners, al qual no hauria d'haver tingut accés. Per això la van arrestar. La denunciant i el marit, un matrimoni gran, havien contractat la dona la setmana del furt per netejar la casa i assistir-los. I parlem de successos també perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al matí al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Ha passat en una finca del carrer Reina Amàlia i, segons ha avançat el digital El Caso, la víctima tenia ferides d'arma blanca. La policia ha rebut l'avís dels veïns pocs minuts abans de les 9 del matí per una baralla i els agents, quan han arribat a l'immoble, han trobat un jove ferit. Malgrat els esforços del personal del sistema d'emergències mèdiques, no han pogut fer res per salvar-li la vida. I parlem dels Rolling Stones, que han renunciat a fer la seva gira europea que tenien prevista per aquesta primavera, i això són bones notícies pel Barça, perquè la banda no actuarà durant el mes de maig a Barcelona, i això, com dèiem, són bones notícies pel club. I és que el club blaugrana no ha perdut el temps i ha comunicat oficialment que demanarà poder continuar jugant a Montjuïc fins al 20 de maig. D'aquesta manera, l'Estadi Olímpic torna a situar-se com l'opció més factible per acollir el clàssic de la Lliga contra el Madrid i els possibles partits de Champions que tinguin per aquell mes el club blaugrana. I abans de seguir amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica, perquè aquest cap de setmana els núvols seran abundants, sobretot durant el dissabte, amb cel tapat durant gran part del dia i amb possibilitat de pluja durant el matí. Avui divendres i també el diumenge el cel quedarà variable, amb núvols, ullades de sol i també amb menys probabilitat de pluja. La temperatura quedarà baixa, amb sensació de fred, a causa de la tramuntana que bufarà amb més o menys intensitat durant tot el cap de setmana. A la mar hi haurà tràngol de tramuntana i el Meteocat ha activat l'avís groc per mal estat de la mar avui divendres. Per tant, tots aquells que tingueu pensat anar a fer un vol a prop del mar, compta amb aquest avís que ha activat el Meteocat. Per tant, seguirem a veure com evoluciona el temps durant aquest cap de setmana. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Damiano David i Born with a Broken Heart. I've been trying to change, trying to find somebody to love. Oh no, I'm setting out an SOS.
But baby, you can fix me.
I fa uns dies el govern espanyol va demanar a la Unió Europea una reducció més gradual dels dies de pesca al Mediterrani per garantir la seguretat del sector. Però per saber com es troba el sector pesquer i com han impactat els canvis impulsats des de la Comissió Europea, ens visita el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, el senyor Miquel Mir. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li com han començat l'any, perquè crec que les barques, no, això, hi ha la veda, no, biològica que tenen programada des de la Confraria de Pescadors de Palamós, i les d'arrossegament encara estan parades. La resta sí que ja ha començat a pescar, però com han anat aquests primers dies de l'any 2025?
Bé, com bé dius, l'arrossegament està tot, igual que fa els últims anys, no? El gener i el febrer. Bueno, aquest any fins a mitjans de febrer està de veda. L'encerclament va començar a pescar el dia 20, i fa poquet, i amb aquests temporals que hi ha hagut, doncs, ha treballat, la veritat, és ben poc, i la veritat és que no estan trobant gaire peix. No sé si és per les corrents, per les temperatures, el poc peix que hi ha està davant del port de l'Escala, i tota la flota d'encerclament s'han anat a pescar. Ells tenen mobilitat. Uh-huh. I tota la flota d'encercament s'han anat a pescar a l'Escala. I pel sector artesanal, doncs clar, a l'hivern hi ha les barquetes més petites i tot, i amb el mal temps que hi ha hagut, doncs tampoc han pogut treballar massa.
Sí, endavant, disculpi.
No, digues.
No, que, vull dir, parlàvem, no, d'aquesta pesca més tradicional. Esclar, entenc que aquests temporals no els van bé ni tampoc per trobar peix ni per poder sortir a pescar.
No, és que com que són barquetes molt petites, de 6, 7, 8 metres, i amb aquests temporals els hi és impossible treballar per al temps, els hi és impossible treballar. Algun dia han anat treballant, però no gaires. Tot aquest mes de gener no han pogut treballar gaires dies.
Clar, el darrer cop que vam parlar, no, hi havia sobre la taula, no, aquestes mesures que va aplicar la Comissió Europea i que van aprovar i que van revolucionar el sector pesquer. El darrer cop que parlàvem m'explicàvem, no, que a Palamós aquestes mesures al final més o menys deixaran els mateixos dies de pesca que els que vam tenir el 2024. No sé si aquesta afirmació encara es manté, si amb els canvis que ja fa anys que tenen aplicats a Palamós els dies de pesca no es veuran gaire alterats respecte al que teníem l'any passat.
Això són les promeses que està fent el Ministeri. La veritat és que totes les mesures que va proposar per aconseguir més dies de feina, doncs aquí a Palamós ja fa anys que les estàvem complint. Per això estem, el sector d'arrossegament està tranquil, perquè tot el que ens demana nosaltres no hem de fer cap canvi, ja fa anys que ho fem. Però el que és a dies d'ara, ja ho va dir el Ministeri, que ens donaria dies per treballar 6 mesos i que després assignaria la resta. I de moment ens han donat 120 dies de feina, que és això, 120 dies, 20 dies per mes, doncs són 6 mesos per poder treballar. El que sí que ens preocupa és la distribució, perquè també hi ha una quota de quilos de gamba màxims a pescar a tot el Mediterrà. I clar, Palamós és un port, jo diria que és el que es descarrega més gamba de tot el Mediterrà. I en aquí sí que ens han fet una reducció d'un 27% dels quilos que vam pescar l'any passat. És una reducció molt, molt gran. 27% és una quarta part.
Clar.
En ingressos pot representar 1 milió d'euros.
Clar, per exemple, a finals del Nadal aquesta quota es va més o menys, no, equilibrar amb els quilos que els hi sobraven des de França, si no vaig errada, però és clar, no, amb aquesta reducció, què suposa pel sector pesquer? Vull dir, estàvem parlant, no, d'aquesta reducció econòmica, però què suposa a l'hora de sortir a pescar?
Bé, sortir a pescar no... podrà sortir a pescar, no? Però quan s'hagin acabat els quilos de gamba, doncs hauràs d'anar a pescar peix. Uh-huh. I el que diem nosaltres és que bé, preservarem escaladors de gamba perquè no anirem a pescar, però tot aquell esforç pesquer que s'estaria fent en escaladors de gamba el posarem en el peix, i el peix tampoc està tan bé com per posar-li més esforç pesquer. Ara jo crec que havíem arribat a un equilibri. Si traiem dies de pesca de gamba i es passem a dies de pesca de peix, trenquem l'equilibri, la gamba millorarà però el peix empitjorarà. Uh-huh. Aquesta és la problemàtica més greu que tenim ara.
Uh-huh. I és clar, no? Vull dir, estan parlant d'aquestes regulacions a la Unió Europea. Clar, no sé si a part de mirar aquests aspectes més tècnics, potser s'hauria de fer una revisió en aquestes vedes, ja no dic a Palamós, sinó aquestes vedes que es fan arreu del Mediterrani.
No, jo crec que tenien que haver donat una mica més de temps. Si ells apliquen unes mesures, i aquí Palamós està comprovat, el que funcioni aquí, jo no sé si funcionarà en un altre mm-hmm. lloc, però aquí Palamós ha funcionat i jo crec que sí que els hi funcionarà, no? Clar, si tu estàs aplicant unes mesures per poder recuperar els escaladors, doncs deixa'm a treballar i a veure què fan escaladors. Deixa'm a treballar una mica més i a veure què fa la resta de tot el Mediterrani espanyol. Mm-hmm. Doneu-nos una mica de temps. I l'altra cosa que ens estan produint és aquesta incertesa. Quan arriba el desembre, doncs tant armadors com mariners, què podrem fer l'any que ve? Això, aquesta incertesa, provoca un neguit a dintre dels armadors. I jo crec que l'ideal seria, doncs mireu, fem un pla de treball a 5 anys i d'aquests 5 anys tindreu un mínim. Tu posa el número que vulguis, mm-hmm. o que puguis, no? Però un mínim de dies, i ja saber que com a mínim l'any següent podràs treballar tants dies. O quan arriba el desembre te trobes 27 dies de treball i vagues, i no, això és una incertesa i un neguit que no és assumible.
Mm-hmm. I, esclar, no sé si aquesta incertesa o neguit acaba impactant en les empreses, no?, que al final surten a la mar a fer aquest tipus de pesca. Clar, no sé si Palamós és el cas, però no sé si hi ha barques arreu del territori català que hagin decidit, doncs, deixar el negoci per aquesta incertesa que comentàveu.
Sí, entre la incertesa i la burocràcia que ens estan aplicant, si sentim els pagesos a la tele que surten més perquè són molts més que nosaltres, els tràmits burocràtics també t'estan menjant, i tot això provoca que quan un arriba a l'edat de jubilació jo m'ho trec de sobre i me m'ajubilo i d'una vegada per altra estic tranquil, tot i que aquí per la molts les barques són rendibles, i no deiancis, però dic, bueno, ja no cal que pateixi tant, tu. Mm-hmm. Me vaig, m'ajubilo, me trec la barca de sobre, i que provocarà que pleguin algunes barques abans de del que potser plegarien la gent.
Mm-hmm. I m'agradaria retornar una mica als dies de pesca que els han assignat per aquests primers 6 mesos de l'any, que comentava que són 120, però no sé si hi ha alguna cosa clara dels 6 mesos finals de l'any, és a dir, quan hi haurà la possibilitat de saber els dies totals reals que acabaran pescant aquest 2025. Esclar, no sé si des del govern els han dit alguna cosa, si s'ha pogut establir més o menys algun marge, o encara és incert.
Bé, tenen uns dies reservats per premiar a qui fa més. O sigui, ells ara només han obligat a canviar la xarxa, no? Posar una xarxa amb un forat més gran. I tenen uns dies reservats per als que han canviat les portes per portes voladores que tenen menys impacte amb el fons marí. I tenen uns dies reservats per als que, abans de que se comencés a aplicar les reduccions, estaven fent vedes, i tenen un dia reservats per si alguna barca, doncs, en aquells moments no treballa, però comences a treballar. Mm-hmm. Estigués amb una paralització temporal, tenien. Aquests dies s'han de repartir, però clar, ens ho diran al juny. Aquesta és l'altra queixa. Per començar la campanya, l'1 de gener, nosaltres hem de saber quants de dies podré treballar aquest any i després m'organitzo i me poso les parades. Si no puc treballar els de tots, doncs ja me planifico. Doncs aquesta temporada m'estaré lligadet al moll. Però clar, si t'ho van dient en comptagotes, és mira, anar jugant al partit i anar canviant les regles de joc. I això no. Això també provoca aquesta incertesa entre tot.
I, esclar, parlant d'incertesa, parlant de canvis, clar, com comentàvem, Palamós ja havia adoptat tots aquests canvis abans de que es demanés qualsevol cosa a la Comissió Europea, però, esclar, no sé si des d'altres ports, des d'altres confraries, els han vingut a demanar ajuda, els han vingut a demanar assessorament a l'hora de fer aquests canvis, perquè, no sé, crec que fa una vintena d'anys que Palamós els van començar a aplicar, aquestes vedes biològiques, la xarxa... Esclar, no sé si des de que es va anunciar tot aquest canvi, no, en el sector pesquer, a Palamós els han vingut a demanar ajuda.
Ajuda no, perquè a veure, això és una tecnologia i el que ven aquest producte d'unes portes voladores el que vol és vendre moltes i visita tots els ports, vull dir que no cal. També t'he de dir que no ha sigut Palamós l'únic port que ho portava, eh? A Roses els que pesquen gamba també s'hi van adaptar l'any passat, a Llançà els que pesquen gamba també s'hi van adaptar l'any passat. A poc a poc la gent s'hi ha anat adaptant. Hi ha ports, doncs, en els que no només pesquen peix pel fons marí que tenen a davant de casa seva. I aquests, doncs, aquests els hi ha costat una mica més, però sobretot els que en treballen per gamba, hi ha molts de ports que s'hi han adaptat aquest últim any. Per aconseguir una bonificació de més dies de pesca, també és així. L'estat espanyol premiava qui s'adaptés en aquestes condicions amb més dies per poder anar a pescar. Perdona, no. D'allò, si hi ha hagut altres barcos, suposo que tot el Mediterrà.
I és clar, estàvem parlant, no, d'aquestes mesures, però no ho sé des del sector com veuen el futur, és a dir, creuen que s'hauria de canviar aquesta presa de decisions, perquè ja no només és el model, sinó aquesta presa de decisions per assegurar el futur, no, de la producció al Mediterrani.
Jo crec que el Mediterrà, o sigui, les barques que tenim cada vegada són més eficients i la solució és limitar els dies de pesca. Però també, per ser rendibles, necessitem un mínim de dies de pesca per poder anar a treballar. Si no, no trobarem treballadors. Bé, l'ideal seria trobar aquest mínim. Quin és aquest mínim? De dies el mínim de dies per ser rendible i el màxim de dies que es pot treballar, i dins d'aquesta forquilla, doncs, ja que tinguéssim una assignació per ja t'ho dic, com a mínim un plan a 5 anys, com a mínim, i aquests 5 anys doncs, tu saps que podràs treballar. Jo crec que aquí el sector català està demanant 180 dies, doncs posem que entre 170 i 180. Tu saps que podràs treballar 180 i 170 i això ja tens una tranquil·litat. Miri, en 170 si va pugnar la gamba ja sóc rendible. Excavant el peix, doncs 180, perquè econòmicament és més rendible un dia de gamba que un de peix. Doncs trobar una mesura que te produqui aquesta tranquil·litat i trobar un número de dies i posem d'aquí 5 anys a veure què passa si hem treballat aquests dies.
I, esclar, no sé si tots aquests canvis, no? Tota aquesta gestió que s'està fent des del sector pesquer impactaran el preu, és a dir, estem parlant, no, de que possiblement els dies de pesca variaran una mica, aquesta implementació de les mesures, no sé si això afectarà el preu, no, del producte que tenim a les llotges.
Home, clar, quan menys peix hi ha, més es paga, no? Però és que 170-180 dies és el que hem estat treballant aquest any de promig entre tots. Si algú ha treballat 180 i algo, però un haurà treballat de promig, estarem en aquests dies. Vull dir que si ens donen aquests dies que t'he dit jo, entre 170 i 180, ja no afectarà més. Al contrari, si amb això milloren les captures, perquè en ser més selectius, el primer any no, perquè estàs perdent el petit, però aquest peix creixerà. No és que el perdis, és que el deixes allà i aquest peix creixerà, i si milloren una mica els quilos, potser hi haurà més oferta i tot.
Rescatant aquesta darrera idea, no, de deixar el peix perquè creixi més i pugui ser, no, capturat en el moment idoni, creu que hi ha confraries o zones del Mediterrani que potser haurien de fer aquest canvi de mentalitat?
Ara l'hauran de fer per força, perquè el govern espanyol obliga, no? Mm-hmm. Jo penso que el pescador hem de canviar la mentalitat, perquè quan un se'l deixa escapar un peix, la primera paraula ei, és que perdo, mm-hmm. I la mentalitat no és no perdo, és que ho deixo perquè es faci més gran i el pescaré demà, perquè anar-lo a pescar anirem a pescar els pescadors, això està claríssim. Mm-hmm. Més a més, problemàtica tenen el sector artesanal, que treballa molt a rangs de costa, i el sector recreatiu, cada vegada hi ha més embarcacions i cada vegada hi ha més canyes de gent que va a pescar i cada vegada en saben més, no? Al final saben tant com un professional. Uh-huh. I clar, aquest tip, però a la pesca d'arrossegament, que ha de pescar allunyada de la costa, i en aquests, el peix que deixem l'anirem a pescar nosaltres. I aquest canvi de mentalitat jo crec que s'ha de produir. I es produirà veient resultats, no? Uh-huh. Si els resultats al canviar aquests cops són bons, doncs la gent ja és més tova a l'hora d'aplicar una altra mesura.
Doncs estarem pendents de totes les novetats que tinguem relacionades amb el sector pesquer, sobretot aquí a casa nostra. Moltíssimes gràcies, Miquel Mir, patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, per ser aquí al Supermatí i explicar una mica més la situació que esteu vivint al sector pesquer, no?, i les novetats que tenim respecte al passat mes de desembre. Moltíssimes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Màgia Obscura de Maria Jaume.
Tu, tan irresistible i tot, tan irrepetible, i jo, pensant que faria en una altra vida. Si estic amb un altre, ni uns 50 tequiles. Oh no, tu me fas màgia oscura. Xerrar-te. Tu ets d'aquelles nines que estimen el desastre. En nostàgia i ardents és destròpic que sàrtic. Sempre me demanes que altres rutes descartis. Saps i fina, disciplina. Nina, quan m'ho balles, el teu cos m'afascina. Diu que no n'hi ha d'altre quan sa seva menina. Jo li escriu mil cartes des de dins la cabina. Me fas màgia oscura, ben dura i no cura. Quan me fas en ternura, és una locura. Jo vull rompre el teu malefici, però ara ja és massa difícil. Perquè tu ets màgia oscura, això és una tortura. Saps i fina, de disciplina. Nina, quan m'ho balles, el teu cos m'afascina. Diu que no n'hi ha d'altre com sa seva menina. Jo li escriu mil cartes des de dins la cabina.
I quan passen 5 minuts de 8:45, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que Pals ha aprovat de manera definitiva la segona fase del projecte de Camí Verd entre els Masos i la platja de Pals. L'objectiu principal de la iniciativa és fomentar la mobilitat sostenible dins del municipi, creant alternatives a l'ús del vehicle privat i millorant també la connexió entre els diferents nuclis habitats. Carla?
El projecte va ser aprovat inicialment pel ple municipal i es va sotmetre a informació pública a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la província de Girona i el Tauler Electrònic de l'Ajuntament. Durant aquest període, les persones afectades pel traçat van tenir l'oportunitat de presentar al·legacions i observacions. Un cop finalitzat aquest termini i resoltes les aportacions rebudes, el consistori ha donat el vistiplau definitiu tant a l'execució de les obres com a la realització de béns i drets afectats. També s'ha confirmat la valoració econòmica dels terrenys i immobles implicats en el projecte. L'Ajuntament de Pals reafirma així el seu compromís amb projectes que promouen la sostenibilitat, la millora de la qualitat de vida dels veïns, facilitant una mobilitat més eficient i respectuosa amb el medi ambient. La nova infraestructura s'integra dins de l'estratègia municipal de potenciar camins segurs i accessibles per a tothom.
I canviem de tema perquè 5 municipis del Baix Empordà participaran en la segona edició de Cap Butaca Buida, que se celebrarà el proper 22 de març. A les comarques gironines seran 18 les sales que participaran en la proposta. Oriol?
La segona edició de Cap Butaca Buida ja compta amb la participació, com deies, de 18 teatres de les comarques gironines, entre les quals destaquen diversos espais escènics del Baix Empordà. Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí oferiran espectacles especials el 22 de març en el marc d'aquesta iniciativa que vol fomentar l'assistència al teatre i aconseguir un nou rècord d'espectadors en una sola jornada. L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de teatres, ateneus i companyies de tot el país, impulsen aquest projecte per potenciar la cultura escènica. L'any passat, en la seva primera edició, Cap Butaca Buida va aconseguir més de 55.000 espectadors i va omplir el 92% de les platees dels 145 espais adherits.
A més, aquest projecte s'expandeix més enllà de Catalunya, no?
Sí, enguany Cap Butaca Buida fa un pas endavant i traspassa fronteres. Les Illes Balears, Catalunya Nord, la Comunitat Valenciana i l'Alguer s'afegeixen per primera vegada a la iniciativa amb diversos teatres adherits. Entre ells destaquen l'Auditori de Manacor a les Illes Balears, el Centre Cultural de Pesillà de la Ribera a la Catalunya Nord, el Teatre Tàlia de València i el Teatre Cívic Gaví de Valero de l'Alguer, que han confirmat la seva participació amb 4 funcions especials el dia 22 de març. Aquesta expansió reforça l'objectiu de la campanya de promoure la cultura teatral arreu dels territoris de parla catalana i de consolidar una jornada que vol convertir-se en una gran celebració del teatre.
I l'editorial de còmic responsable de superherois com Superman, Batman i Wonder Woman, DC, ha arribat a un acord amb l'editorial Panini perquè aquest últim publiqui les novel·les gràfiques a Espanya a partir de l'abril d'aquest any i ho distribuirà a les llibreries especialitzades i generalistes, quioscos i botigues també en línia. Carla?
Així ho ha anunciat en un comunicat als mitjans, en què també anuncien que el llançament coincidirà amb l'inici de la línia DC All In i l'Univers Absolut. Panini també se centrarà en la trajectòria en diversos formats del catàleg de DC. El director editorial de Panini Comics, Alejandro Virturia, ha explicat en la mateixa nota que des dels anys 80 manté DC com un dels seus referents en l'àmbit del còmic. Quasi no puc expressar l'emoció que em produeix donar la benvinguda al panteó de DC a Panini Comics. Us prometo que des del primer moment els superherois de DC i se sentiran com a casa, com ja passa a Itàlia, Alemanya, Brasil i Mèxic, ha acurat. Pròximament, Panini farà públic l'avançament del pla editorial de DC per tot l'any.
I l'espai LGTBI Plus de Palafrugell organitzarà un nou pica-pica de cabasset durant els pròxims mesos. Ho farà després de la bona rebuda del primer, i és que ha anunciat l'espai, és el que ha anunciat l'espai després de valorar-ne el que es va celebrar el passat 17 de gener a Can Genís. Amb el títol de Tardeo de Tàper hi van assistir 9 persones i cadascú va portar alguna cosa de menjar. Ferran?
Les persones assistents van compartir altres propostes que es poguessin organitzar i fer comunitat entre sobretot el col·lectiu LGTBI+, a Palafrugell, les seves famílies, amistats i la resta de l'entorn. A més, la voluntat és que es consolidi com un esdeveniment de petit format amb mirada local i donar resposta a les necessitats detectades. Recordem que l'espai LGTBI+, de Palafrugell, s'adreça a lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, així com persones amb altres identitats no cis heterosexuals del municipi. També a les seves famílies i entorn proper. El local és al carrer de Pals 77 i obre els dilluns, dimarts, dijous i divendres als matins de 9 a 2 i els dimecres entre la 1 del migdia i les 6 de la tarda. Qui vulgui pot contactar-hi per telèfon o WhatsApp al 972 61 18 79 i al 654 78 83 89 o al correu electrònic espai-lgtbi@palafrugell.cat. El servei és gratuït i forma part de l'Àrea Municipal d'Acció Social, Ciutadania i Joventut i la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral i LGTBI de la Generalitat de Catalunya.
I el trio empordanès Xipre presenta el seu primer senzill, Ciclista, i assalta a l'escena amb una peça que aborda la gentrificació ciclista gironina. Oriol.
Una nova banda s'afegeix a l'escena musical del Baix Empordà. Es tracta de Xipré, un trio format per Íñigo Sainz, Neil Brivian i Enric Mont, que porten treballant en el projecte des de l'any passat. Aquesta passada mitjanit han estrenat el seu primer senzill, Ciclista, una peça curta i directa amb un marcat to reivindicatiu. Amb menys de 2 minuts de durada, la cançó critica l'afluència creixent de turistes ciclistes a Girona, un fenomen que el grup considera excessiu. La seva música es caracteritza per una instrumentació senzilla, molta energia i una combinació de sons distorsionats i crits enèrgics. El senzill es pot escoltar des d'avui, 31 de gener, a totes les plataformes digitals i serveix com a carta de presentació de Xipré. La banda promet continuar explotant temàtiques d'actualitat amb una actitud combativa i un so intens.
I encetem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que rebrà la visita de la Unió Esportiva Mataró. Els bisbalencs van perdre la pista del Palmer Bàsquet, líder de la segona federació, en la darrera jornada disputada. Demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, visita de la Unió Esportiva Mataró al Pavelló Vell. Sergi.
La derrota que comentàvem a la pista del Palmer Bàsquet de Mallorca va ser contundent per gairebé 30 punts de diferència i els balears van demostrar per què són els líders destacats de la competició. El Bisbal Bàsquet, que ara és el 9è classificat, intentarà sumar un nou triomf a casa davant d'un Mataró que és 12è. Com sempre s'ha mantingut des del club bisbalenc, l'objectiu principal aquest any és la permanència a la categoria. I els partits com a local són fonamentals en aquest sentit.
I en futbol, el Palamós vol confirmar les bones sensacions de la setmana passada. El debut de Joan Mármol a la banqueta va suposar un valuós empat al camp del fins aleshores líder, el Camp Vidalet. I aquest cap de setmana els palamosins voldran confirmar la seva recuperació en un partit especial com és el derbi davant del Figueres.
El municipal de Palamós acollirà un derbi empordanès que arriba amb urgències per als dos equips. El Palamós té 15 punts i és penúltim, però el Figueres només té 2 punts més i és tercer per la cua. O sigui que tots dos conjunts es troben en places de descens a Primera Catalana. Les inèrcies d'un i altre semblen a priori contraposades si jutgem l'última jornada disputada. Mentre que el Palamós, amb nou tècnic, va treure un punt al camp del Camp Vidalet i va desbancar-los d'un liderat que ara ocupa el Vic, el Figueres va perdre a casa davant del Lloret per 0-2. En qualsevol cas, un derbi com aquest sempre manté aquella màxima de que pot passar de tot.
I a la Primera Catalana, el Torroella rebrà el Mollet. Els torroellencs porten 2 derrotes seguides contra el Bescanó i el Granollers i intentaran retrobar-se amb la victòria jugant a casa davant l'equip vallesà.
Serà un duel molt interessant, ja que tots dos equips sumen els mateixos punts a la classificació, concretament 20. El Torroella voldrà aconseguir el triomf i tornar a la bona línia del principi de temporada, però el Mollet no li posarà fàcil.
I pel que fa a Segona Catalana, repassem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos. Aquest cap de setmana tindrem derbi baix-empordanès a Begur entre el conjunt local i la Sauleda. A més, el Calonge visitarà el camp del líder, que és l'Olot B, i el Palafrugell es desplaçarà a casa del Vilablareix.
La Sauleda, fruit dels seus últims mals resultats, és tercer per la cua amb 15 punts i intentarà sumar al camp d'un Begur que amb 18 punts tampoc es troba en una posició còmoda. Per la seva banda, el Palafrugell buscarà un bon resultat a Vilablareix que li permeti millorar la seva setena plaça actual. Pel que fa al Calonge, que la setmana passada va empatar a casa davant del Porqueres, tindrà un difícil test al camp del líder, l'Olot B.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol rebrà les Palmes a Montilivi. El partit tancarà la jornada de la 22 de primera divisió el proper dilluns a les 9 del vespre. Els jugadors entrenats per Mitchell buscaran un triomf que els ajudi a oblidar la derrota de la setmana passada a Vallecas i també la derrota entre setmana a la Champions davant de l'Arsenal.
Després d'acomiadar-se aquest dimecres passat de la seva primera participació a la Champions, el Girona es podrà focalitzar completament en la Lliga. La frustració del partit davant del Rayo, en què els gironins van acabar perdent un duel que tenien guanyat, ha de servir per esperonar l'equip. A més, gràcies al triomf per 2-1, el Rayo Vallecano té ara un punt més que el Girona. L'objectiu ara mateix és situar-se en posicions europees i el partit contra el Las Palmas és el primer en què no es poden deixar escapar punts.
I el bàsquet Girona, que la setmana passada va obtenir un resultat històric derrotant el líder de l'ACB, viatja fins la pista del Granada. Els de Moncho Fernández, amb un Fontejao ple de gom a gom, van superar la clara derrota a la pista del Tenerife de la setmana anterior amb un triomf de prestigi davant de l'Unicaja. Demà dissabte, duel a la pista d'un Granada, que actualment és penúltim, Sergi.
Els gironins han pogut escalar posicions gràcies al triomf contra l'equip malagueny, però no val a badar perquè la situació classificatòria encara és preocupant. S'espera un maig intens contra un Granada que també passa per mals moments.
I l'Uni Girona juga aquest vespre a la pista de l'Estudiantes en la jornada unificada abans de l'aturada per partits FIBA. Les gironines jugaran amb la clara voluntat de guanyar per no perdre de vista el València, que ara mateix és líder amb una victòria més.
La setmana passada, les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez van resoldre favorablement el seu enfrontament davant del Guernica i continuen a un sol triomf del València. Però cal seguir persistint fins al duel entre gironines i valencianes, programat per d'aquí a dues jornades i en el qual es pot decidir bona part de la Lliga d'enguany.
I aquestes són les primeres notes d'un dels temes que tenim en aquest disc d'Emma Stratton, Síntesi, que va publicar fa relativament fa mig any i, a més, ara mateix està nominat als Premis Enderroc com a millor disc de música clàssica i contemporània. I per parlar una mica més d'aquest nou treball, ens visita la mateixa artista, la mateixa cantautora, Emma Stratton. Bon dia.
Bon dia, moltíssimes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu per ser aquí al Supermatí. Esclar, des del darrer cop que vam parlar, un dels meus dubtes és, t'esperaves estar nominada a un Premi Enderroc? Vull dir, estem parlant de que fa poques setmanes que han sortit les nominacions i tu estàs nominada amb aquest treball.
Exacte, l'última vegada que vam parlar faltaven pocs dies per aquell famós debut al Palau de la Música Catalana, que era justament el mateix dia a través d'aquell concert quan s'estrenava o es llançava oficialment el disc. I tots sabem que avui en dia doncs, els discos estan canviant, diguéssim, la seva funció i s'està transformant tot, no? Per tant, una fa el disc, l'enregistra el passat mes de març i no sap ben bé, diguéssim, com anirà la cosa, cap on anirà, i doncs rebre aquesta notícia de la nominació als Premis Enderroc doncs ha sigut un gran xut de motivació, la veritat.
Esclar, vull dir, és si no vaig errada, un dels teus primers treballs, crec que és així.
És el primer.
Per això, i que estigui nominat a un Premi Enderroc és molt bona notícia, però a més, no, quan vam parlar el darrer cop, no, em comentaves que el títol té aquest significat tan especial i a més té aquesta voluntat d'acostar la música clàssica, que molts cops no té aquesta barrera de què és música clàssica i si no ets un expert no saps ben bé com entrar-hi. Síntesi vol lluitar contra
sí.
Tot això.
Sí, crec que és molt important destacar que justament és el primer any que els Premis Enderroc tenen una categoria de música clàssica i contemporània. Per tant, per mi això és molt important, és un gran avenç i, en certa manera, no, com dius tu, amb aquest disc Síndesi Connexió, aquest objectiu d'apropar la música que estigui nominat i que justament coincideixi amb que és el primer any doncs, que s'inclou la música clàssica, que la música clàssica en aquest cas és un gènere més, no?, en aquests premis, que no és el gènere apartat, entès, no?, sinó que és estar allà, diguéssim, amb qualsevol altre i, per tant, bueno, per mi és una coincidència molt bonica i crec que això és un fet important a destacar i amb molta il·lusió.
I, és clar, no sé com han anat aquests primers mesos de presentació, no?, segur que em diràs que molt bé, perquè tenim aquesta nominació, però, és clar, vas presentar el treball, no?, al Palau de la Música, com va anar aquest concert i com han anat, no?, les següents presentacions, si en teniu pensada alguna, com aniran els propers mesos, també?
Exacte, la presentació oficial va ser el Palau de la Música, per tant podríem dir que vam començar molt fortes, no?, la temporada, i després justament la setmana següent també el vaig presentar a la Casa de Cultura de Girona, a part també algun concert que he fet a Alemanya, però sobretot aquest any he estat seleccionada per Joventuts Musicals de Catalunya per fer, diguéssim, gira a diferents ciutats del territori i l'he pogut també presentar a altres ciutats com Tarragona, Llinars del Vallès, etc. També vaig fer un concert a Solsona, vull dir que durant la tardor l'he pogut anar presentant en llocs de diguéssim, concerts més grans, concerts més petits, sempre tots igual d'importants, i justament la setmana que ve tornem a arrencar amb els concerts de 2025 de presentació del disc, on el presentaré a l'Atlàntida de Vic el dijous dia 6 de febrer, i justament és l'últim concert de la residència artística que he estat fent des del juny de l'any passat, per tant, allà, diguéssim, que és on just es va enregistrar el disc, doncs serà també una presentació, i estant doncs ara nominada als Premis Enderroc, doncs ha sigut com una renovació d'energia, no?
És clar, parlàvem, no, de que vas estar en aquesta residència, també com va anar, no? Perquè estem parlant de que has pogut moure el disc per diferents llocs de Catalunya, però com ha estat aquesta experiència i com ha enriquit el disc, no? Perquè al final entenc que aquestes residències serveixen també per créixer una mica més, no, com a artista i per experimentar diverses coses.
Sí, exacte. Ha sigut realment... Clar, una residència artística donen més concerts i, per tant, diguéssim, tens l'oportunitat d'experimentar, de provar nous formats, és allò, tens un concert, no?, i potser tornar a convidar al cap de dos anys i ja està, no? En aquest cas, diguéssim, això, han sigut tres concerts, el tercer que serà la setmana que ve, però, clar, justament a l'haver enregistrat el disc en aquella sala, amb aquell mateix piano, doncs, tornar ara, quasi al cap d'un any, doncs, per tornar a interpretar algunes peces d'aquest disc i també, doncs, estar nominada als Premis Enderroc, doncs la veritat és que, bueno, em fa moltíssima il·lusió. I la presentació del disc, la veritat és que ha tingut molt bona acollida, però com et dic, ara els temps estan canviant, ja no és com abans, no?, que sortia un disc i tothom és com, oh, vull el disc, perquè si no, no el pots tenir enlloc més. Ara es podria considerar un desavantatge, però jo també ho considero un avantatge, que està a Spotify, està a totes les plataformes digitals, evidentment sempre tenir el disc és com comprar un llibre, no?, doncs que és algo doncs especial, però sí que és veritat que m'adon que moltes persones doncs l'han pogut escoltar i això, doncs no sé, és com que arriba d'una manera més directa a tothom, a molts països, i que de vegades mirant allò els resultats de Spotify a veure on l'han escoltat, veig algun país que dic, ui, jo no conec a ningú de, no sé, de Mèxic, on sigui, no?, i doncs, ostres, ens pot arribar allà, no? I per tant això és un avantatge, sí. És molt curiós tot plegat, això de l'internet i com arriben les coses.
Però també és el que dius, és un avantatge, no? Perquè al final la teva música, a part d'arribar al públic català, al públic espanyol, que és el que habitualment tenim per aquí, arriba més enllà, no?, inclús d'Europa, perquè estàs parlant de Mèxic, per exemple. Esclar, no sé si... parlant, no, de concerts que podrem gaudir, parlaves, no, d'aquest que serà aquest proper mes de febrer a l'Atlàntida de Vic, però no sé si en tindràs algun més abans de que arribi l'estiu o ja de cares a l'estiu.
No, la veritat és que aquest febrer és fort perquè el dijous toco Vic, el divendres toco a la Casa Lizalde de Barcelona, el diumenge toco a l'Espai Orfeo de Lleida, llavors la setmana següent i l'altra faig dos concerts amb es diuen Audicions Íntimes amb Xavier Chavarri a l'Auditori Puig i Fabra de la UAB de Barcelona, i també debuto a Viena el dia 20 de febrer, serà el meu primer cop doncs, que puc oferir un concert a Àustria. Per tant, diguem que 2025 comença fort, i evidentment a tots els concerts, tot i que ja començo a estrenar un nou repertori, doncs es fa referència al disc i bueno, és, la veritat, em fa molta il·lusió.
Per tant, a part del nou disc que estrenarà el repertori, no sé quines peces hi podrem sentir.
Mira, justament la setmana que ve estrenaré la segona partita de Bach, que és una obra increïble. Bach sempre és molt espiritual i molt enriquidor i molt intel·lectual, i és increïble en tots els sentits. I també la segona sonata de Prokofiev, que ja és una música més del segle XX, una mica més dura, que sempre dic jo, però sí que és veritat que quedarà un programa, crec, molt bonic, perquè per una banda estreno un nou repertori, per l'altra encara estic interpretant peces del disc, i tot això conformen una representació de cada estil, diguéssim, de la música clàssica, que a vegades englobem música clàssica, però tenim el barroc, tenim el classicisme, tenim el romanticisme, tenim el segle XX, tenim música espanyola, tenim tantíssimes coses, i justament fent aquesta barreja, doncs hi haurà una representació de cada estil, i això també fa, no?, de que una persona que ve a un concert pot tenir com una idea global i també pot dir, ostres, m'ha agradat més aquesta època que l'altra, no? Que a vegades la gent diu, no, és que a mi no m'agrada la música clàssica, i dius, bueno, és que potser has escoltat una peça, no? Vull dir que realment ho englobem sempre en clàssica, però hi ha tant, no? Doncs que també a mi m'interessa, no?, veure la resposta del públic, què agrada més, què agrada menys. Sempre més ho explico, no?, les obres, faig una contextualització abans d'interpretar-la, per tant, sens dubte un febrer emocionant.
El febrer, i a més, no?, una de les cites imprescindibles, on també formes part de l'organització, no?, és aquest Festival de Música Clàssica de Pals, que aquí sempre ens agrada recordar, perquè és un festival amb música de molta qualitat, que sempre oferiu unes propostes, no?, que normalment no se solen veure en festivals d'estiu aquí a la comarca. No, no sé si esteu treballant ja en el cartell d'enguany, sé que més o menys cap al mes d'abril solem tenir aquesta programació ja a punt, però no sé si ens en pots fer 5 cèntims, si alguna idea, no...
Sí, per si algú té algun dubte, segur que hi haurà Festival Clàssic Pals 2025, perquè la veritat és que serà la quarta edició, i any rere any doncs ha sigut més motivació, més bona acollida, més suport, i per tant, doncs, el seu projecte que s'està consolidant, que justament és el que costa més, jo crec, quan tens una idea, quan vols, no?, doncs fer un projecte, doncs sens dubte ho farem. Sí que ara mateix no revelaré més detalls, no?, perquè sempre el fem entre juliol i agost. Justament ara estem com arrencant, no?, ara que comença l'any, estem acabant de definir programes, artistes, dates, per tant prefereixo no parlar més del compte, però sens dubte seguirà havent-hi festival, perquè això no només enriqueix la clàssica, sinó que l'inclou el nostre poble, enriqueix el nostre poble amb artistes de fora, amb el públic, amb la col·laboració de la Schubertiada, que això ja us asseguro que seguirà passant. I per tant, a mi em fa moltíssima il·lusió aquest projecte, la veritat.
I ja per acabar, esclar, no sé com et sents, esclar, esperes guanyar aquest premi Enderroc, tenint en compte que és el primer any que es presenta aquesta categoria de música clàssica i contemporània, esclar, no sé quin és el sentiment que et genera ara mateix.
Exacte, això crec que és important aclarir-ho, que dir que no voldria guanyar és una tonteria, no? Perquè està clar que doncs al final a tots ens fa il·lusió, doncs, rebre aquests reconeixements, però sí que, com et dic, quasi que dono més importància a que s'hagi inclòs una categoria de clàssica, a que estigui jo nominada, perquè realment ara si mirem com són les coses ja crec que 70 discs nominats i només passen 3 a la final. O sigui que és bastant, bastant complicat. Tot és a través del vot popular, no? Que sempre, diguéssim, clar, si hi ha un disc d'una orquestra, doncs segons com també pot ser més fàcil. Però jo, com et dic, només la nominació i pel que ha significat, doncs em fa moltíssima il·lusió. Però, evidentment, aprofito per dir per aquí que a través d'enderroc.cat es pot votar, i si algú doncs vol donar suport en aquest disc, és molt fàcil, és un formulari de menys de 5 minuts, i bueno, tot petit gest doncs pot marcar una gran diferència. Evidentment em faria molta il·lusió, però com et dic, dono més importància a aquestes altres coses que sí que depenen de mi i que s'ha de
sempre tenir aquesta actitud. Gràcies, i sí, esperem que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
I ens acomiadem aquí del Supermatí. Que vagi bé. Adéu, adéu.